Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Els divendres estem aquí sempre amb els nostres amics veterinaris en aquestes converses veterinàries. Parlem del món dels animals i del món que els envolta durant els propers minuts aquí a COPE Catalunya i Andorra. I sempre ho fem els divendres a les portes del cap de setmana. I avui ens acompanya un veterinari, com no. Anem a saludar amb en Joan Ferran Serra. Joan, gràcies per acompanyar-nos. Benvingut, feliç migdia.
Hola, bon dia i benvingut.
Molt bé, doncs primer de tot, com fem sempre amb els nostres veterinaris que tenim en el programa, sempre, Joan, preguntem doncs, quina va ser aquella cosa que va desencadenar aquesta passió, aquesta idea de dedicar-se professionalment al món de la veterinària i al món dels animals. Com va sorgir en el teu cas, Joan?
Bé, jo venia ja de família ramadera, no hi havia antecedents familiars a la veterinària, bueno, a part de familiars molt llunyans, i en aquella època, més que res, que llavors era l'auge de la ramaderia, era més el tractar amb la producció d'animals i així és més que pas actualment que m'he dedicat més amb els animals de companyia.
Uh-huh. Estem parlant d'una feina que és, podríem dir-ne, vocacional?
Sí, esclar, és que jo crec que la majoria de veterinaris és vocacional, vull dir que, i si no, malament, vull dir, clar. Totes les feines, bueno, ja no només amb la veterinària, totes les feines és interessant que siguin vocacionals, si no,
molt bé,
no funcionen.
Joan, podem preguntar-te quin és el teu animal preferit?
Bé, jo així és, encara m'hi dedico molt poc, però l'animal que sempre m'ha agradat molt i li he tingut una simpatia especial són els ovins, les ovelles, encara que me dedico ara a gats i gossos.
Bé, la teva trajectòria, pel que t'he entès, es remunta a començaments dels anys 80, amb vaques de llet i també justament amb oví, no?
Sí, en aquella època hi va haver una gran transformació, als anys 80, que totes les noves generacions... Llavors acabaven pocs veterinaris, és com ara que n'hi ha molts, eh? En aquell any vam acabar 7 a la província de Girona i de seguida trobaves feina, sortosament, i és una època que es van jubilar molts veterinaris titulars i va haver un auge molt important de la ramaderia, amb entrada al mercat comú, la millora genètica de les vaques de llet. Va ser una època molt, molt interessant. Uh-huh. I que prosperava molt la ramaderia. No com ara, que pobres estan molt en crisi.
Molt bé, Joan, durant dues legislatures, en els anys 80-90, vas ser secretari del Col·legi de Veterinaris de Girona. També doncs, t'has centrat en la teva activitat amb animals de companyia, amb consulta a Hostalric i Tordera, és així?
Sí. Bueno, ja fa molts anys que estem en Hostalric, primer formant part d'un grup de veterinaris que vam crear en l'època aquella dels anys 80, que érem 5 socis, i ara des de fa uns 10 anys o així ho portem entre jo i la meva parella, i portem la consulta a Hostalric i una altra consulta que tenim a Tordera.
Molt bé, també tot això amb la feina que imagino porta, que no deu ser poca, la gerència de la Cooperativa Veterinaris de Catalunya, no?
Sí, bueno, als patins em dedico unes hores a portar la cooperativa, que és un grup de clíniques particulars que ja fa molts anys també, ara celebrarem els 25 anys, ens vam unir amb una cooperativa per poder donar serveis millors tant als clients com als serveis de compres i d'adquisició de coses nostres.
Molt bé, la gent que ens escolta, pel que tinc entès, poden trobar el veterinari Joan Ferran Serra, és a dir, tu, a Hostalric o a Tordera, no? És així?
Sí.
Perfecte.
A Hostalric, a l'Avinguda de Fortalesa, i a Tordera, al Camí Ral.
Perfecte. Doncs ara que estem ja situats i que hem conegut una mica els teus inicis, anem a parlar de temes prou importants. Un dels temes que teníem aquí preparat per comentar fa referència a animals de companyia i quan parlem d'animals de companyia és molt important parlar de vacunes, tant en gossos com en gats, no?
Les vacunes, encara que ara tant en persones com animals hi ha una mica aquesta la mala fama de les vacunes, no? Però en el cas dels animals, sobretot en els gossos i gats, Aquí a Catalunya no n'hi ha cap d'obligatòria, però a la que surten de Catalunya, tant si van a l'Aragó, a València com a Europa, és obligatòria la de la ràbia. No? Però a part de que sigui obligatòria o no, és molt important les vacunes dels gossos per dues coses. No? Primer, per la salut del gos, també, perquè hi ha algunes malalties, com el parvovirus, l'hepatitis, que si els agafen són pràcticament mortals amb un tant percent molt alt. I llavors també per prevenir a les persones, perquè hi ha algunes malalties dels animals que són zoonosis que es poden encomanar a la gent. No? Pensem que, per exemple, la ràbia, encara que aquí a Espanya pràcticament està lliure i a Catalunya no és obligatòria, però cada any es moren cap a 70.000 persones de tot el món de ràbia.
Clar.
I amb el canvi de gossos que hi ha ara, que hi ha gent que viatja al Marroc, a l'Àfrica n'hi ha, o viatja a Europa, que hi ha la ràbia salvàtica, encara que no sigui obligatori, nosaltres recomanem a la gent posar com a mínim cada any una vacuna d'aquestes que ho porten tot junt, de 8 coses, que inclouen les malalties dels gossos, inclouen la ràbia, i també l'altra malaltia que també recomanem molt vacunar és la de la leishmània, cada vegada n'hi ha més, amb gossos, i que també és una malaltia que es pot transmetre a través d'un vector amb les persones, i s'estan donant algun cas molt esporàdic ja de la leishmània cutània amb gent, i això és important. Per la prevenció de malalties sempre és molt important.
Sí, en el programa sovint hem parlat de vegades amb diferents veterinaris i amb el propi col·legi del concepte de One Health, una sola salut, és a dir, no hi ha la salut dels animals i a part la salut dels humans. Al final compartim el mateix, podríem dir, vivim en el mateix pis, podríem dir-ne que és el planeta, i compartim la mateixa salut, no? La salut dels animals serà la salut humana i al revés també, no? És això el concepte?
Sí, sí, és que ara pràcticament els animals domèstics formen part de la família, conviuen, van de vacances amb la família, van a passejar, juguen amb els nens, vull dir que si tenim un gos o un gat a casa és un més de la família, i sanitàriament també s'ha de tractar com un més de la família.
Molt bé, doncs aquesta visita anual per posar vacunes, i malgrat no sigui obligatòria, sí que seria de consciència obligada, la de la ràbia especialment, no? També tenir-la molt present. Aquesta visita anual per fer control i per fer vacunes amb el veterinari, això és més que recomanable, no?
Sí, sí, com a mínim un cop l'any. Si nosaltres anem, segur que tots nosaltres anem al metge un cop l'any, doncs l'animal, encara que no estigui malalt, és important fer una revisió anual.
Clar. Molt bé, i en aquesta revisió anual suposo que no només poseu vacunes, que està molt bé, sinó que també doncs, mireu l'estat general del gos, no? I també suposo, dic jo, Joan, que igual també aprofiteu per fer el control de paràsits, tant els interns com els externs, no? Això és una cosa que també s'ha de mirar i de controlar, no?
Sí, sí, sí. Fas una revisió general. Jo personalment, normalment, si l'animal està bé de salut, és una revisió externa, mirant que no hi hagi, sobretot els ganglis, no hi hagi tumors mamaris a les femelles, i amb animals ja a partir d'una certa edat, que són els vells que tenen més problemes, també fem una, o aconsellem fer una extracció de sang i fer una analítica general un cop l'any per veure com estan. I l'altra cosa important també, com deia, és el control dels paràsits, tant els interns, que també poden donar alguns com els quistes hidatídics a les persones, o bé els externs, sobretot les paparres i puces, que principalment les paparres, que poden encomanar moltes malalties a la gent per picades de les paparres.
Sí, el mes de setembre, no sé jo si és un mes en què encara estiguin actives les paparres, n'hi ha tot l'any, són estacionals, n'hi ha més a la primavera, a l'estiu, quin és?
Bueno, són estacionals, necessita calor. A l'hivern, quan fa molta fred, no n'hi ha, però pràcticament fins al mes d'octubre, primers de novembre, si fa bon temps, se'n troben. I a la primavera, cada any més, a partir del febrer-març, una cosa que abans era molt de l'estiu, però ara amb el canvi climàtic ens trobem pràcticament 9 mesos l'any que n'hi ha, més o menys quantitat.
Abans feies menció també d'aquesta vacuna per la prevenció de la leishmània. La leishmaniosi és una malaltia molt complicada, no?
Sí, més que complicada és greu. Les vacunes de la leishmània no protegeixen tant, perquè és una vacuna d'un paràsit, no protegeixen tant com les vacunes víriques o bacterianes, però jo no estic content, té un tant % de protecció molt alt, i si tenim en compte que en la zona mediterrània hi ha molts de llocs que pràcticament hi ha entre un 10 un 15% de gossos que poden ser positius a la leishmània, que no vol dir que tots estiguin malalts, però que porten el paràsit, amb animals vacunats, estem amb, ja fa anys que funciona la vacuna i estem amb un percentatge bastant baix. Mm-hmm. Vull dir que jo hi crec molt i és important.
Has dit que aquesta malaltia es pot transmetre a través del mosquit, no?
Sí, és un mosquit determinat, que només pica les femelles, perquè els mascles no mengen sang, i sempre, o sigui, podem tenir un gos a casa amb leishmània i podem estar tranquils, que pel contacte directe no ens ho encomanarà, encara que tingui llagues, encara que tingui problemes, ni ho encomanarà directament amb un altre gos. Llavors sempre ha de ser a través de la picada d'aquest mosquit, i es pot donar el cas que no tinguem gos a casa i que vingui el mosquit de 2 quilòmetres lluny i hagi picat un altre gos. No? Vull dir que no perquè tenir un gos positiu a la leishmània hem d'estar molt amoïnats de que sigui un perill greu per la família, sinó que més aviat és un problema de social, de que pot venir qualsevol mosquit o el mosquit pot picar el nostre gos i anar a picar un altre gos o una persona més lluny de casa.
I què li passa a un gos que pateix la leishmània? Quins símptomes té i com evolucionen?
Bueno, això és molt complicat perquè hi ha 50.000 símptomes diferents. Hi ha la forma clàssica que es veu, que és quan té la gent, és la forma cutània, que té el gos amb llagues, amb descamacions a la pell, amb lleganyes, ungles grans, que això és el cas que ens explicaven a la facultat, que és el típic, i se'n veu bastant. I a part de ser el més aparatós, potser és el que respon més bé al tractament. I els més greus són els casos interns, quan hi ha un efecte de... quan hi ha un efecte de del ronyó, sobretot que es poden morir en pocs dies per un fallo renal. Hi ha altres casos, simplement veus una petita llagueta que no es cura i és la forma cutània localitzada. D'altres casos perden la visió. És que és una malaltia que et dona 50.000 símptomes diferents.
Molt bé, hem parlat de prevenció, i quina millor prevenció que una bona alimentació, no?
L'alimentació és la base, també, igual que les persones. Una bona alimentació és la base de prevenir moltes coses. A vegades hi ha gent que diu, home, don pinsos d'aquest, que és molt barat, però és que se'l menja molt bé. I també hem de tenir en compte això, vull dir que a vegades els pinsos molt baratos porten molts greixos, porten substàncies que els agraden molt, però que donen molt problemes de pell i problemes de tot tipus, d'obesitats, d'això. Llavors l'alimentació és molt important.
En qualsevol cas, pinsos bons n'hi ha, no?
Sí, hi ha totes les games, vull dir, pots comprar pinsos des de 20 cèntims al quilo fins a 6 euros al quilo, vull dir que això és com nosaltres, que podem menjar arròs bullit o anar a menjar llagosta, vull dir que hi ha tota classe.
Molt bé. Vaig fer una pregunta que pot semblar molt primària, però jo crec que mai està de més informar-se i donar-ho a conèixer. Anem a parlar, en el cas dels gossos, de les sortides, dels passejos. Com han de ser els passejos? Quantes vegades? Què ens recomana el veterinari?
Bueno, els gossos hem de... Els gossos, depèn, primer de tot, a l'hora de nosaltres buscar un gos, hem de veure quin pis tenim, quina vivenda tenim, si tenim una parcel·la gran o si és un pis molt petit, i llavors el tipus de gos, de la mida i la raça de gos, ha d'estar una mica en disposició d'allà on ha de viure i del temps que tenim nosaltres per poder-hi dedicar a passejar-lo. Si és un gos gran... molt actiu, l'hem de treure quantes més vegades millor, o bé tenir-lo en una casa que tingui molt d'espai, perquè si el tenim amb un pis tancat no li creem problemes de comportament. Clar. En canvi, si hi ha gossos de races petites, que si el tenim amb un pis no hi ha massa problema, perquè valoren més la companyia que no pas. Sí que l'hem de treure a passejar, però no és tan urgent com en altres casos.
Així, potser el primer consell seria pensar-se bé quin gos portem a casa, no? O quin animal portem a casa.
Sí, això sobretot. Abans de tenir un gos, assessorar-se amb el veterinari, saber que puguis triar més si tens nens o no tens nens, si tens nens petits no agafar gossos de races perilloses, si són gent gran que l'han d'anar a passejar no agafar gos amb molta força perquè poden fer-lo caure, sinó un gos més de raça més petita. O sigui, s'ha d'assessorar un molt bé abans de tenir l'animal, perquè si no llavors venen els problemes. Llavors quan fa 3 mesos que el tenen, te venen a la consulta, oh, és que jo no me pensava que ara el gos no, que lladre, que ara no puc passejar i es fa pipi dins, i clar, llavors venen els problemes després.
Clar, doncs primer de tot informació i assessorament, i també doncs, saber on hem d'anar a buscar aquest gos. En compte que a vegades un gos que vingui molt econòmic o que... Vigilem també amb això, no?
Sí, més que econòmic, primer de tot, ara hi ha molts de gossos a les protectores per adoptar. I llavors, si podem adoptar un gos, millor que comprar-lo, perquè el traguem d'allà, que està ben cuidat, però està en una gàbia, i li donem una família. Val? I això és molt important. Si al final decidim comprar-lo, jo tampoc també recomano que no vinguin gossos d'importació, que venen en males condicions, que són baratos, però venen amb molts problemes sanitaris. I si podem trobar un particular o un criador d'aquí de confiança, doncs sempre és molt millor que pas sense saber d'allà on ve.
Molt bé, i a partir d'aquí, doncs, comença aquest període d'aprenentatge, no? D'aprendre i descobrir com és aquest cadell o gos que hem portat a casa, no? I anar adaptant-nos a poc a poc i que el gos també s'adapti com és la família, no?
Sí, quan tinguem el cadell, jo també aconsello anar al veterinari, primer que faci una revisió, primer de tot per veure si té algun problema, alguna hèrnia, en el cas que s'hagi comprat, tot això, tens uns dies de poder fer reclamacions. I llavors també assessorar-se, sobretot si és la primera vegada que es té un cadell, assessorar-se una mica de com cuidar-lo, les vegades que ha de menjar al dia, les vegades que has de treure a passejar, i ja explicar-li tota la pauta que haurà de fer de vacunacions, que en el primer any són dos o pràcticament tres vacunes diferents, i sobretot la desparasitació interna, molt important en els cadells, i també serveix per al propietari pugui sortir de tots els dubtes que tingui, perquè pensem que al principi el cadell és com tenir un adolescent a casa, vull dir que ens ho remenarà tot, ens menjarà els pitjons, ens estirarà al sofà, així que els primers dies són una mica problemàtics.
Però això és quan és més cadell, no? Això afortunadament no dura tota la vida, no?
Després
es calmen.
Això és el primer... Això va tenir fins als 7-8 mesos, però bueno, Déu-n'hi-do.
Molt bé. Doncs, Joan, anem a posar la nostra sintonia de sortida perquè estem ja a la recta final i t'agraïm de veritat moltíssim doncs, totes les aportacions que ens has fet en el dia d'avui.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Hem parlat amb Joan Ferran Serra. Joan, moltíssimes gràcies i t'emplacem fins a una nova oportunitat. Que vagi molt bé. Molta sort, molta salut. Recordem que trobem amb en Joan Ferran Serra, el nostre veterinari del dia d'avui. Doncs el podem trobar doncs, tant a Hostalric com a Tordera amb els seus serveis. Gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. I a reveure.
Fins la propera, a reveure. Tornem d'aquí 7 dies a les converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Adéu-siau.